I obrim el nostre fil directe especial de l'estiu i ja sabeu que normalment durant l'estiu no hi ha fil directe, descansem una mica de les entrevistes amb els alcaldes, però hem cregut oportú recuperar un programa especial, un fil directe amb l'alcalde de Tivissa, amb el Jordi Jardí, que avui ens acompanya a l'estudi, degut a l'actualitat que, bé, de que s'ha vist involucrat el municipi en els últims mesos, les últimes setmanes, no?, i que fa que estigui a la palestra a la informació local i comarcal i també nacional en alguns àmbits. Així que saludem ja a l'alcalde de Tivissa, el senyor Jordi Jardí. Benvingut, senyor Jardí, moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a ple estiu.
A ple estiu i bé, hem de començar parlant de bones notícies, eh? Perquè a mi m'agrada començar amb les bones notícies. Heu tancat aquest cicle de les nits a la Baranova aquest cap de setmana amb la nit històrica. Quin balanç en feu? Vau començar a més amb la nit lírica amb la Sara Blanc, que bé, també va ser un èxit absolut, no? De la Sara Blanc ja no és novetat, podríem dir, a Tivissa, perquè sempre omple, és una persona molt estimada a Tivissa d'Arnús i a la comarca, però ha anat tenint continuïtat, crec, que el certamen, i ara ja és una referència.
Quasi que no em cal contestar. Cinquena edició de les Nits de la Baranova, puc dir amb la boca plena, la millor edició de les Nits de la Baranova que s'ha celebrat fins a dia d'avui. Jo crec que, com molt bé deies, avui, si es vol tenir un referent cultural d'alt nivell al sud de Catalunya, aquest és Tivissa. El dia que vam acabar les Nits líriques, el presentador, el Josep Maria Rota, fora a la plaça, quan estàvem fent ja el brindis de celebració amb tots els assistents a l'acte, va dir una frase molt clara: si el que feu a Tivissa se fes del peatge de Martorell en amunt, sortiríeu a totes les notícies nacionals i internacionals. I això no ho va dir ni un tivissà ni un riberenc, això ho va dir un tarragoní que va venir una nit i que es va quedar bocabadat del que érem capaços de fer a un poble petit com Tivissa amb uns recursos limitats, i per tant molt satisfets de la participació de la gent, massiva absolutament, a tots els quatre caps de setmana, i contents perquè sempre que fas coses en positiu que ajuden a posar el nom del poble i de la comarca en fora i que és reconegut i que és recordat i que ja s'està esperant l'edició de l'any que ve, doncs sempre és una satisfacció per tota aquella gent que durant molts mesos, durant pràcticament un any, han estat treballant al darrere d'aquest projecte.
Estem en plena temporada turística, tot i que ja es va acabar l'estiu. Els municipis de la Ribera es caracteritzen potser perquè cadascú té uns actius diferenciats, potser no és del tot homogènic el turisme a casa nostra, tot i tenir el riu i ara el GR99 que es vol potenciar. En el cas de Tivissa és un paratge únic, perquè estem en un paisatge de muntanya de primer ordre, amb un nucli antic fantàstic, però a 10 minuts de la platja. Com ha anat la campanya turística, que suposo que també se centra molt amb el càmping municipal?
No ha anat, està anant. Uh-huh. El càmping està ple. Ha estat ple tot l'estiu, i aquesta és una bona gestió feta per un regidor que s'ho ha pres molt seriosament, s'ho ha pres a pit, el Joaquim Rosset, que té el mèrit ell i el seu personal del càmping de que estigui ple al 100%. Això no deixa de portar problemes, perquè també tenim la piscina municipal que compartim amb el càmping, i aquest estiu algunes tardes hem hagut de tancar la piscina per excés d'aforament, i per tant això se pot dir que és una mort d'èxit. Ja estem treballant per tal de que això no mos torni a succeir més, però a nivell turístic Tivissa avui crec que també és un referent, perquè hem sabut conjugar doncs, tot això que deies, els espais naturals, el turisme cultural, el turisme patrimonial, i anant afegint actius amb aquesta xarxa de productes que ja tenim, i hem posat en funcionament aquest cap de setmana que hem acabat les Nits de la Baranova al centre Hilercavònia, l'espai Hilercavònia, que va inaugurar el president de la Generalitat fa tot just unes setmanes, que el vam haver d'inaugurar a correcuita perquè vam tenir l'honor de poder compartir amb ell aquest acte, i que ja està obert al públic tots els caps de setmana, i farem públic de seguida també quin horari serà visitable, que és la veritable entrada a la ciutat llibre del Castellet de Banyoles. Allà és on t'ho explicaran perfectament, on ho veuràs, on ho disfrutaràs, on entendràs el que després podràs veure in situ amb aquest paratge espectacular, amb aquesta miranda cap a l'Ebre, que és el poblat Iber, la ciutat llibre del Castellet de Banyoles, i per tant anem afegint actius per tal de desestacionalitzar aquest turisme que tenim tot l'estiu i afegint competitivitat amb aquestes instal·lacions municipals per tal de que estiguin plenes durant els 365 dies de l'any.
Així és un centre on comencen les visites, és a dir, van al cor de Tivissa, perquè està allí el Casal Cultural, allí es fa tota l'explicació, suposo, més acadèmica, més historicista, més de contextualització, i després es desplacen els visitants sobre el terreny, no?, per poder entendre millor doncs, què hi havia al Castellet.
Exactament així com dius tu. A més, no només al Castellet, també fem visites guiades per tot el nucli antic de Tivissa, amb totes les portalades medievals, tota la zona de la muralla, els carrerons interiors, que ara fa un moment ne parlàvem, la complexitat de la trama urbana de Tivissa. Però per a fer una bona visita turística a Tivissa és necessari passar per aquest centre, perquè professionals del primer ordre que hem escollit, doncs, aquesta última setmana ha sigut la tria definitiva, estaran a disposició de tot aquest públic familiar o escolar que podran entendre perfectament com se vivia a la nostra comarca fa 3.000 anys i entendre, doncs, aquells vestigis, viure'ls i saber com s'hi vivia, de quina manera s'hi vivia, quines activitats hi feien i la vida quotidiana d'aquella gent que no deixen de ser els nostres avantpassats.
Bones notícies, doncs, a Tivissa. Ara anem a passar per temes una mica més espinosos, podríem dir, no? Va saltar a la palestra Tivissa i Móra la Nova fa 10 dies, aproximadament, perquè els Mossos d'Esquadra van identificar, doncs, a diverses persones que estaven retirant llaços grocs. Ho feien de nit, encaputxats, amb cúters, amb material, doncs, tallant. Quin és l'ambient, com es va rebre això entre la població de Tivissa?
Bé, la població de Tivissa ha estat absolutament indiferent al davant d'això. Si de cas hi ha certa indignació pel fet d'haver retirat llaços grocs, però crec que el significatiu d'aquest acte, ho has dit tu també, no és el fet de que retiressin llaços grocs, perquè si aquesta gent, en lloc de retirar llaços grocs, haguessin estat buscant caragols i ho haguessin fet en cúters, en pals, en caputxats, en indumentària paramilitar, els Mossos també els haguessin identificat, perquè no pots circular de nit en grup amb aquesta indumentària. No pot ser que a l'agost vagis amb tapaboques i amb un gorro. Per tant, no és el fet de retirar llaços grocs que han provocat que els Mossos els identifiquin, ha provocat la seva actitud i les eines que portaven. Per tant, la població de Tivissa, jo crec que cap problema, em van treure uns llaços i els han tornat a posar amb tota l'alegria, l'actitud festiva que sempre han tingut la gent del CDR local i comarcal a l'hora de posar aquests llaços sense enfrontar-se a ningú. I aquesta és la crida que vull fer com a responsable públic que sóc, que és que cadascú actuï amb coherència, sense vulnerar els drets dels altres i sobretot que ho faci amb civisme, de manera pacífica, cívica i festiva, que és de la manera que aquest país està demostrant al món, doncs, que tenim dret a ser un país normal i a ser un país com qualsevol altre.
Teniu constància de qui ha pogut ser l'autor, però, d'aquestes accions, de sortir per la nit, d'anar retirant aquests llaços?
Bé, els Mossos, si els han identificat, evidentment, ells tenen les identificacions, cosa que hauran de comunicar a les autoritats judicials quan ells consideren oportú. Jo que sí que tinc és la meva opinió. És molt complicat que algú de fora de la comarca vagi a la plaça de la Baranova de Tivissa. Andreu, tu i jo ens hem trobat moltes vegades i sempre em dius, és que me costa molt arribar a l'Ajuntament perquè teniu una trama urbana molt complexa i molt complicada. Ningú que vingui de no sé on arribarà a la plaça de la Baranova a treure llaços. Per tant, és algú de la comarca que de manera organitzada, doncs, han volgut fer aquests actes que crec que els deixen en evidència i que s'allunyen molt d'un tarannà democràtic i respectuós com és el que propugnem, doncs, des de la posició que jo defenso.
D'altra banda, parlant de llaços grocs, parlant de Tivissa, als pocs dies, no, d'aquests fets van aparèixer pintades de llaços grocs en alguns actius patrimonials molt importants de Tivissa, no? A l'entrada, per exemple, del Tivissa Sex Domity, on teniu aquestes àmfores, ibres, també al propi Castellet de Banyoles. Suposo que forta indignació per això, per la feina que esteu fent i veure, doncs, aquests actes incívics.
Sí, això són actes de vandalisme camuflats amb una altra cosa. Nosaltres aquí a l'Ajuntament, per defensar els interessos municipals, aquí sí que hi ha uns danys patrimonials al bé públic i per tant sí que vam de manera immediata presentar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. El que sí que vull dir, i vull fer-ho públic amb antena i que ho sàpigui tothom, és que al mateix moment que estàvem procedint a fer aquestes denúncies, el CDR local de Tivissa i comarcal ja es van a les xarxes i ja es van desvincular absolutament d'aquests fets, els van condemnar, tot i que les pintades eren llaços grocs, algun o altre volia suplantar la identitat d'aquests CDRs i fins i tot el CDR local, membres del CDR local me van trucar personalment per dir-me: Jordi, estem a la teva disposició si s'ha d'anar a netejar tots aquests espais, col·laborarem en tot el que faci falta, i per tant això els honora, això els dignifica, i el que sí que els hi demano, i amb ells sí que ho puc fer perquè van a cara destapada durant les hores de llums del dia, és que les accions que facin les facin tal com les han fet fins ara, de manera respectuosa i pacífica i sense caure en les provocacions que sempre acabaran venint d'algun lloc o altre.
Creieu, doncs, que és una provocació del sector, podríem dir, espanyolista, per poder posar-se en contra de l'independentisme, o és algú que ha tingut una mobilització desafortunada del sector independentista, justament?
No ho sé, jo ho desconec. El que sí que és una provocació, amb tota regla, jo entenc que si uns dies abans mos queixem de que s'han tret llaços grocs i surto jo públicament a dir que em sembla malament, però que, escolta'm, no passa res, que si us volen tornar a posar, que es tornin a posar, i que al balcó de l'Ajuntament de Tivissa des de fa, des de l'octubre, que tenim un llaç groc penjat i que s'il·lumina totes les nits, suposo que algú altre va dir, doncs bueno, mira, ara li tocarem el vora viu a l'alcalde de Tivissa i anirem a fer això. Doncs, bueno, escolta, doncs no em toquen el vora viu, el que fan és posar-se ells en evidència, on denoten una manca de sentit i d'esperit democràtic, i per tant torno a reiterar que per a que un pugui tindre èxit en les seves provocacions, algú ha de caure en aquestes provocacions, i el que demano, i segur que complirà tota la gent, és que ningú ha de caure en aquesta provocació, amb tota regla, i nosaltres a fer la nostra amb el mateix caire i el mateix tarannà que ho han fet fins al dia d'avui.
Canviant de tema, anem ja a la primera quinzena del mes. A Tivissa van arribar a caure 70 litres per metre quadrat en mitja hora, una gran tempesta que a més va generar, pues, unes deficiències importants a la xarxa de subministrament elèctric, no? Va haver molts veïns sense llum, també a Darmós, que està en plena festa major, el càmping també s'hi va veure, pues, damnificat per aquest servei a molts domicilis, i han qualificat el servei d'Endesa de molt, molt deficient. Com s'ha solucionat això?
Bé, la definició de servei molt deficient és inevitable, perquè és que si no estaríem mentint. Has dit que molts veïns estaven sense llum, i afortunadament, i dic que afortunadament, un d'ells era jo, i per tant vaig poder saber en primera persona com s'estava restablint el servei. 70 litres en mitja hora és una quantitat d'aigua brutal, que pot provocar problemes greus, pot provocar apagades elèctriques de dimensions descomunals. Això ho podem entendre tots. El que nosaltres, el que a mi em va indignar i molt, és que a les 5 hores de l'apagada, des de l'empresa se'm comuniqués que la incidència estava restablerta, quan un servidor i tots els veïns del poble estàvem sense llum, i ens deien que els equips hi havien marxat perquè estava donat per resolt, i els veïns trucaven a Endesa queixant-se i els deien que la incidència estava arreglada, i per tant això jo crec que és un insult i un maltracte a la intel·ligència de la població, i més quan no és que l'avaria s'arreglés en 5 hores, és que es va arreglar en 16 hores. I la meva pregunta és, des d'aquesta hora 5 fins a l'hora 16, que n'han passat 11, doncs la eficiència, la eficàcia, la comunicació i la transparència van brillar per la seva absència, i per tant, doncs, jo m'he de queixar, perquè jo defenso els interessos del meu poble, defenso els interessos dels meus veïns, i així ho vaig fer, i ho vaig fer de la manera que vaig considerar més oportuna, i a hores d'ara, doncs, l'avaria evidentment està restablerta, les seqüeles encara s'han d'avaluar, i per això vaig exigir que abans de que Endesa pogués començar a obrir el carrer que havia d'obrir per a fer la reparació, havia de dipositar un aval de 50.000 euros a l'Ajuntament, cosa que va fer, i que avui estan en dipòsit a l'Ajuntament, que estan a disposició de l'equip de govern, i que per tant quan nosaltres decidirem que Endesa ha fet totes les coses que havia de fer com les havia de fer, restituirem al 100% o en part aquest aval que tenen dipositat a les arques municipals.
Perfecte. Anem ja amb el darrer dels temes que volíem abordar avui, i fa referència a l'abocador comarcal de la Ribera d'Ebre. Està situat al terme municipal de Tivissa. Sembla que fa un parell de dies, aquest cap de setmana, de fet, hi va haver, doncs, un petit incendi, no?, que va generar una columna de fum negra, i que des d'algunes esferes de la comarca, concretament des del grup de comarcal d'Esquerra Republicana, han, doncs, aprofitat l'avinentesa, doncs, per treure relluir que diuen que hi ha molt poca transparència en aquest tema, en la gestió de l'abocador, que es reben residus de gran part de Catalunya sense que es faci públic, i que la gestió no és gens transparent, i volen això, demanar responsabilitats a qui calgui. Han sigut aquestes les paraules que han fet servir. No sé quina opinió li mereix això a vostè com a alcalde de Tivissa, integrant també del grup comarcal del PDeCAT, en aquest cas.
sorprenents. Me semblen declaracions sorprenents perquè tot el que sigui aproximar-se a la realitat i a la veritat brilla per la seva absència. A mi me sorprèn aquesta doble moral i aquesta doble vara de medir i aquesta memòria selectiva que té alguna gent d'Esquerra Republicana, almenys la que jo he pogut sentir als mitjans de comunicació, quan se parla de manca de transparència i que es parla d'obscurisme i que es parla de coses estranyes. Mira, si parlem de residus perillosos, tòxics, radioactius, que no tenen cap transparència, dir que ningú sap d'on venen ni què se'n fa, aquests estan a l'altre costat del pas de l'ASE. Això per començar. Que a més, uns residus que posen en risc tota la població de la comarca, tota la població de les Terres de l'Ebre riu avall i tota la població del Camp de Tarragona. I d'aquests residus no se'n parla mai, no sé per què, potser és perquè el municipi que estan, el seu alcalde és del color d'aquesta gent que no paren de parlar de Tivissa. I aquesta doble moral no l'he entès mai ni l'entendré mai. I menys la manca de memòria perquè no paren de fer manifestacions de que aquest és un projecte de Convergència, que si això ho va fer Convergència... Mirin, aquest projecte, a veure si ja ho deixem clar d'una vegada, el va autoritzar el tripartit, el conseller Salvador Milà, l'any 2004. La llicència d'obres la va donar l'anterior alcalde de Tivissa, d'Iniciativa per Catalunya, l'any 2002. I el Consell Comarcal, quan governava el tripartit, gràcies al vot de l'alcalde que va donar la llicència d'obres amb aquest abocador, van manifestar al president públicament, moltes vegades, a molts actes públics, que en cas d'aquest abocador s'obrís, dimitirien tots en bloc. Per tant, el que hem de fer és tindre memòria. I el que s'ha de fer amb aquestes alçades de legislatura, que a tothom ja els hi preocupa les eleccions municipals que seran al maig de l'any que ve, és l'hora de retre comptes a la població i presentar el balanç de govern i presentar projectes de futur. I tinc la sensació de que aquestes persones d'Esquerra Republicana que s'erigeixen en portaveus del seu partit, com que no tenen ni balanç per a oferir a la població ni projecte de futur, doncs han de fer de ciutadans. Què és el que fa Ciutadans? Inflamar l'ambient, incendiar l'ambient, perquè ells se senten a gust doncs, al mig del poti-poti d'aquesta porqueria, d'aquesta manera de gestionar, d'aquesta manera d'inflamar la població, de crispar l'ambient, i per tant doncs, jo amb això no hi jugaré. Jo el que faré és posar les evidències al damunt de la taula. Aquest incendi que es va produir el diumenge, a mi se'm va informar al primer minut, va ser un incendi espontani que es com se produeixen a molts abocadors de Catalunya, a tots els abocadors de Catalunya, bàsicament perquè hi ha productes que produeixen gasos, com són els residus sòlids urbans, que la fermentació produeixen gasos, a l'estiu s'inflamen, el servei de vigilància en continu que té l'abocador va funcionar perfectament, el servei d'extinció d'incendis que té l'abocador va funcionar perfectament, i quan van arribar els bombers, que sí que van poder entrar a la instal·lació, cosa que des d'Esquerra Republicana menteixen quan diuen que els bombers no van poder entrar a la instal·lació hi van entrar 4 dotacions de bombers perquè ho va veure un servidor, i ho va veure en primera persona, l'únic que van fer quan van arribar allí va ser acabar de remullar aquells pocs metres quadrats que s'havien inflamat de residus i deixar la zona absolutament segura. Per tant, si tenen ganes de crear crispació, que crear mal ambient amb aquesta instal·lació, el que han de fer primer és mirar la comarca en global i mirar totes les instal·lacions que tenen residus a veure si hi ha transparència o si no hi ha transparència. Si volen saber d'on venen els residus, només han de demanar les fitxes que porten tots els camions i diu de quina empresa ve, de quin poble ve, des de quantes tonelades hi ha i quin producte transporten. I si volen saber quantes tonelades entren a l'any, només han de preguntar-li a l'alcalde de Morlanova, per cert, que és d'Esquerra Republicana, i que li diguin quants centenars de milers d'euros ha cobrat de l'abocador, que és exactament els centenars de milers d'euros que de tonelades que han entrat. O poden preguntar al Consell Comarcal quants centenars de milers d'euros han ingressat de l'abocador, que és exactament els centenars de milers de tonelades que han entrat a l'abocador. Per tant, no hi ha cap falta de transparència. Totes les dades que vulguin les tenen públiques, perquè en una reunió que es va fer fa unes setmanes hi van anar tots els alcaldes de la Ribera, Terra Alta i Priorat que van voler, van poder preguntar absolutament tot el que els hi va semblar i se'ls hi va respondre absolutament tot. Jo no sento estar la manca de transparència, la veritat.
Són administracions doncs, que cobren un euret per cada tona que entra a l'abocador i llavors, bueno, és cert, però que es rep residus de mitja Catalunya, com diu Esquerra Republicana, però...
Sí, se reben residus de tots els llocs que l'Agència Catalana de Residus autoritza que arribin, ni més ni menys, però és que recordem, aquest abocador se va obrir l'any 2004, i es va autoritzar a obrir aquest abocador amb les circumstàncies i les característiques que ara té i amb les autoritzacions per portar brossa des d'on se porta. I l'any 2004 governava el tripartit, ho torno a reiterar, governava el tripartit format per Iniciativa, Partit Socialista i Esquerra Republicana. I van ser ells qui van donar l'autorització perquè aquest abocador operés de la manera que avui opera. I diuen que demanaran responsabilitats, doncs no sé a qui els demanaran les responsabilitats.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi Jardí, alcalde de Tivissa. Hem de començar aquesta temporada, però amb la mateixa pregunta, tancant tots els fils directes a 9 mesos de les eleccions municipals. Jordi Jardí encapçalarà alguna llista a Tivissa, en aquest cas, al mes de maig?
No us ho contestaré. A dia d'avui no us ho contestaré. Quan sigui el moment i es farà públic el que hagi de fer Jordi Jardí, que al final és el menys important que pot fer. El més important de tot és el que jo faci. El més important de tot és que quan tanquem aquesta legislatura, nosaltres sí que podrem presentar un balanç brillant, extraordinari, i si tenim la decisió de continuar, presentarem un projecte engrescador. No us en capi cap dubte. No necessitarem anar a atacar a ningú, ni a posar el dit a l'ull a ningú, ni anar-nos a posar amb infraestructures que hi ha altres pobles per a poder sortir als mitjans de comunicació a moure una miqueta la cua. Nosaltres, afortunadament, com acabem de parlar abans amb les nits de la Baranova o el projecte del pavelló que presentarem en les pròximes setmanes, sí que tenim un bagatge al darrere, una manera de fer elegant i una manera de presentar comptes a la nostra població per tal que ells puguin avaluar els nostres actes i no les nostres paraules basades senzillament en invents i en falsetats.
Pel que m'ha dit, però, la decisió ja està presa.
Està presa fa molts dies, sí, efectivament.
Doncs moltes gràcies, Jordi Jardí, alcalde de Tivissa, per ser avui aquí. Fins una altra.
Un plaer, com sempre.